Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4. Vols conèixer l'actualitat econòmica i social? Vols entendre els interessos i entramats amagats darrere la notícia? Plusvàlua, un programa sobre l'actualitat econòmica amb clau de valors. Cada dijous de 8 a 9 del vespre. Un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials amb producció de Mireia del Pozo i direcció de Carla Gràcia.
Ah, si yo ven le va.
Encara no has vist la posta de sol des dels turons de Besawi a Bahardar? Has caminat al costat dels pastors dirigint a les cascades del Nil Blau? Has sentit la joia del Timcat a la Libela quan treuen les arques en processó des de les esglésies excavades a la roca? El Club Més Amics et convida a conèixer la fascinant Etiòpia del 12 al 24 de gener. Vine amb nosaltres, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmesamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Entre dos mars és el nou treball de la soprano catalana d'origen indi Indira Ferrer i el gran pianista Antoni Mas. Un viatge d'havaneres entre Cuba i Espanya, interpretades amb veu lírica, tal com es cantaven als salons de l'Havana colonial. Entre dos mars, el nou disc d'Indira.
Adorable trigueña de todas las flores, la reina eres tú.
El primer diumenge d'Advent és també el diumenge de la paraula. Per això, i amb motiu de la Setmana de la Bíblia, que es celebra del 21 al 27 de novembre, Ràdio Estel et convida a ser missioner de la paraula. Fes un donatiu de 9,95 € i rebràs un exemplar de la Bíblia popular il·lustrada per Perico Pastor perquè la regalis a qui tu vulguis. Informa't sobre com rebre-la a casa al 93 409 2770 o a labiblia@radioestel.cat. Despeses d'enviament no incloses. O si ho prefereixes, vine a fer el donatiu a Ràdio Estel. Comptes de Belllloc 6769 de Barcelona. Més informació a radioestel.cat. Setmana de la Bíblia. Ràdio Estel, mitjà de comunicació oficial.
Un somriure és una llavor que creix en el cor i floreix els llavis.
Martha Stevenson, escriptora.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Un minut i seran 8:15. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so i del Ferran Capdevila a la producció i la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. 2 anys després del 9-N, no sabem encara si Catalunya està en condicions de decidir el seu futur unilateralment a curt termini. El debat polític i social sobre aquesta qüestió sempre arriba, i especialment ara, al punt de principal discrepància quan es planteja la possibilitat que els catalans, sense contradir l'esperit democràtic que hauria d'embolcallar l'actual marc jurídic i constitucional espanyol, puguin votar en un referèndum si volen seguir dins l'Estat o si prefereixen majoritàriament ser independents. La tramitació parlamentària de les anomenades lleis de desconnexió i el recent anunci d'un referèndum fet pel president Carles Puigdemont, avalat per la cambra catalana amb majoria, presenta davant la societat un full de ruta clar que topa amb la sensibilitat de la majoria de les Corts espanyoles i amb el govern espanyol, ara recentment constituït, presidit per Mariano Rajoy. Avui ens preguntem si és viable que Catalunya decideixi unilateralment el seu futur, però no només això, sinó sobretot si aquesta possible decisió, anunciada ja pel president de la Generalitat per a l'estiu vinent, tindrà una aplicació pràctica en el terreny jurídic i polític. Ahir, quan parlàvem dels Estats Units i de la victòria de Donald Trump, ens referíem dins aquest programa a la cultura democràtica dels nord-americans i a la possibilitat que un estat, per exemple, Califòrnia, on va guanyar clarament la demòcrata Hillary Clinton, pogués votar sobre la seva independència de la resta de la nació. De fet, ens referíem a un moviment en aquesta línia, a nivell popular. Això als Estats Units és possible, ja ho hem de dir, i està perfectament reconegut. Una altra cosa és que s'arribi a fer, perquè el que passa, com a tot arreu, és que la voluntat del poble és la que sempre marca o hauria de marcar les decisions polítiques, com s'ha vist a Escòcia, ara fa més anys al Quebec, o en altres nivells amb el referèndum sobre la sortida del Regne Unit de la Unió Europea el 23 de juny passat, o les consultes vinculants que es van fer a Holanda i a França ara fa més de 10 anys sobre la fracassada primera Constitució Europea. No és fàcil tot plegat, però potser l'actual context polític occidental i mundial necessita una regeneració que obri una mica més les visions i les sensibilitats, i ja no ens referim només a Catalunya. Això no pas per afavorir uns o altres, sinó per escoltar realitats socials i polítiques que existeixen, com ara sí ens referim a Catalunya, i com és el cas del dret a decidir. Cal, senzillament, escoltar-les. Avui us estem preguntant, en les últimes 24 hores, al web radioestel.cat, si és viable que Catalunya decideixi sobre la seva independència els propers mesos. Pregunta ben directa. Podeu respondre sí, hi ha un mandat dels catalans i el Parlament i es pot complir. Podeu dir no, amb el marc constitucional actual no és possible, o podeu dir no ho sé, però el conflicte amb l'Estat ens perjudica i cal buscar un acord. Són tres opcions de resposta, us podeu decantar per una d'aquestes opcions, o bé també podeu fer els vostres comentaris. Per exemple, tenim un comentari de Josep Maria Elias que ens diu: cal negociar acords, aquesta hauria de ser la prioritat. També tenim un altre comentari que es refereix, en aquest cas, als Estats Units, però amb connexions amb Catalunya. Algú va dir l'altre dia, al final de la campanya, que Trump representa el pitjor dels nord-americans. Bé, també hi ha el pitjor del pitjor en alguns polítics d'aquí. Són opinions que ens arriben dels oients i ara mateix l'enquesta està de la següent manera, entre els qui esteu participant. Podeu participar encara fins a les 8 del vespre. És viable que Catalunya decideixi sobre la seva independència els propers mesos? Un 41% dels que esteu votant dieu sí, hi ha un mandat dels catalans i es pot complir. Un 35%, molt a prop, dieu no, amb el marc actual no és possible, i un 24% dieu que no ho sabeu, però cal buscar un acord. Per tant, hi ha una opció majoritària, però no hi ha massa distància entre unes respostes i les altres. Saludem els que formen part de la taula, aquí a l'estudi de Ràdio Estel a Barcelona. M'acompanyen Joan Capdevila, diputat d'Esquerra Republicana al Congrés. Bona tarda, senyor Capdevila.
Bona tarda, Ignasi, què tal?
Bé, gràcies a Déu. També tenim amb nosaltres Toni Picó, advocat i exdiputat de Convergència i Unió al Congrés. Bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
I tenim a l'altra banda del fil telefònic avui Alberto Villagrasa, que és diputat del PP al Parlament de Catalunya. Senyor Villagrasa, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ara em sembla que s'ha acabat una sessió plenària a la Cambra Catalana, motiu pel qual no ha pogut arribar, però ens acompanya almenys uns minuts per telèfon.
Sí, exacte. Ara hem acabat el plenari i, bueno, encantat de poder estar. Gràcies per telèfon.
Nosaltres també encantats de tenir-lo. Voldria preguntar-li, senyor Villagrasa, si creu vostè que el que s'està plantejant a nivell parlamentari a Catalunya en relació amb la independència es pot gestionar d'alguna manera que faci viable això, o si es pot articular amb algun tipus de diàleg amb el govern espanyol. Vostè, des de la visió del Partit Popular, que és el partit que governa Espanya, encara que sigui en minoria, quina visió té del que es pot fer els propers mesos?
Bueno, el que s'està plantejant és un referèndum de forma unilateral aquí a Catalunya. Això no és viable legalment, i això ho sap tothom. No es podrà fer, perquè legalment es pot fer, i si algú pot decidir, i això sí que està a la Constitució, i això sí que s'ha dit, és un referèndum, però ha de ser dit tota la nació. Tots els espanyols poden decidir del que volen ser o el que volen per Espanya. Però una part d'Espanya només no pot decidir per la resta. I això no és viable, i ho sabrà tots els independentistes. El passat, jo crec que estan enganyant els seus electors, estan enganyant el sector independentista, i al final el que estan creant és més frustració. Farem una altra novena, o una altra selecció plebiscitàries, una altra vegada, altra mena de referèndum, altres eleccions, i això és pues, el pes que s'hi muerde la cola. Al final, si s'ha de parlar de qüestions concretes, inversions, de finançament, això és tot parlar. El que no pot ser és que hi hagi una reunió de presidents autonòmics per parlar del finançament de les comunitats autònomes i el president de la Generalitat diu que no va. És a dir, Catalunya es queda sense veu allà. Tu pots reclamar el que vulguis. Si et diuen sí o no, és una altra cosa. Però si no vas, mai pots negociar. Aquesta és la postura que hi ha per part de la Generalitat, que és el no diàleg.
De tota manera, senyor Villagrasa, tenint en compte que les idees es poden defensar sempre en democràcia, també les de la independència, o altres idees que potser ara per ara, si no hi ha majories, no són viables a nivell estatal, potser caldria que el govern espanyol, i des del PP català, es podria fer una mica de pedagogia, almenys s'avingués a dialogar. Ja sabem que el senyor Rajoy diu dialogar dintre de la llei, però no hi ha manera, potser, d'escoltar el que és aquesta realitat que molts catalans demanen, no? Que és que es reconegui el dret a decidir.
Hi ha una realitat també a Catalunya molt àmplia, és que no volen la independència. O sigui, agafem els vots...
Certament, certament.
Si agafem les últimes eleccions generals, o les últimes autonòmiques, o les últimes dues generals, el vot no independentista, el vot real, és molt superior a l'independentista. Llavors, aquesta és la realitat, també. Llavors, el que sí que es pot parlar, jo et deia, són coses concretes. Parlem de finançament, parlem d'inversions, que aquesta és la realitat. Anem cap a un món sense fronteres, a una Europa sense fronteres. La pròpia Unió Europea està treballant amb Canadà, Estats Units, el Mercosur, per treure fronteres també amb altres continents. Té sentit aixecar un altre mur, una altra frontera a Europa, quan el futur és treure totes les fronteres que siguin possibles en democràcia? Home, el que no podem fer és pensar en visions feudalistes i el que hem de fer és progressar. Anar cap endavant i si hi ha carències econòmiques o d'inversions, això s'ha de parlar. El problema del finançament no té només Catalunya. El té també Madrid, el té Balears, el té València, el té La Rioja. Sí, no és un problema exclusiu de Catalunya. Aquests agravis comparatius que es diuen el tenen altres comunitats. Que és un problema, sí. Que s'ha de resoldre, clar. Això com es fa? Parlant o trencant? Parlar, no trencant.
Bé, aprofitant que tenim uns minuts, Alberto Villagrasa, diputat del PP, i aquí a l'estudi 1, Toni Picó i Joan Capdevila, a l'estudi 1 de Ràdio Estel, aprofitant aquests pocs minuts i per no robar-li més temps al senyor Villagrasa, si volen respondre, senyor Capdevila, senyor Picó, d'alguna manera, o si creuen que en virtut d'aquesta necessitat de diàleg es pot dir alguna cosa des de la seva visió, que segurament no coincideix amb la del senyor Villagrasa.
No, pràcticament amb res, ho sento. Esmeno a la totalitat aquest discurs.
Vostè creu que sí que és possible que amb el marc actual, vostè és diputat al Congrés i sap quin és el marc actual, es pot reconèixer o es pot pactar algun referèndum a Catalunya?
Si hi hagués voluntat política, sí. Si el que volem és posar la legalitat per sobre de la legitimitat, doncs no. L'imperi de la llei i aquesta casa m'he atipat de repetir i al final memoritzaré el versicle.
Alguns passatges de l'Evangeli, no?
Sí.
El dissabte per l'home.
Gràcies.
No pas l'home pel dissabte.
El dissabte va ser fet per l'home, no l'home pel dissabte. Això vol dir que la democràcia ha d'estar informada per la llei, naturalment, però que la democràcia està per sobre de la llei, no la llei per sobre de la democràcia. I els discursos sincers, vull entendre que sincers, no vull enriure-me'n de ningú, però des de Jaume Balmes que els catalans estem intentant aquestes concòrdies i aquestes solucions. Fins i tot el problema liberal i carlí va proposar solucions a Jaume Balmes. Eh?
No precisament centralistes, les dels carlins.
Per exemple. Però és que portem tants segles que ja podríem representar el mite de Sísif, intentant moure la pedra cap a dalt de la muntanya i llavors va rebum tota la muntanya avall. Una colla de catalans, jo no sé si més o menys que els que invoca el senyor Villagrasa. La veritat és que no sé ni més ni menys. El que nosaltres demanem és comptem-los. Comptem-los i actuem en conseqüència amb el que vulgui el poble. Perdó que m'allargo.
No, tranquil. Senyor Picó, i en tot cas li deixarem fer una última contrarèplica a Alberto Villagrasa, Toni Picó.
La veritat és que amb les dues intervencions, no, de l'Alberto Villagrasa i d'en Joan Capdevila, ens trobem amb aquesta situació en la qual...
El punt de fricció que dèiem abans, no?
El negacionisme, per una banda, no, i per l'altra banda, la unilateralitat, no? Doncs ni amb el negacionisme ni amb la unilateralitat anem enlloc. I el fet que es demostra és on som, que portem 5 anys i encara doncs, no tenim res, no fem res. Per tant, molt segurament, doncs, cal dir que no serveix ni el negacionisme ni serveix la unilateralitat. Per tant, l'única fórmula que cap, quina és? Doncs fer política. I fer política doncs, significa això, seure's, parlar-ne i arribar a acords. Tant en l'Alberto Villagrasa com en Joan Capdevila han parlat de diàleg, però jo no veig que cap de les dues parts, ni el negacionisme ni la unilateralitat, doncs facin aquest esforç.
Clar, perquè aquí et dona la sensació que la unilateralitat crearia conflicte i el negacionisme amb aquesta mentalitat, i ho ha de reconèixer també el senyor Villagrasa, de molta gent que s'ha expressat al carrer demanant el dret a decidir, i en molts casos la independència, doncs tampoc ajudaria a calmar les coses. Què en pensa del que es pot fer? A banda del tema del finançament, senyor Villagrasa, que evidentment és ben legítim plantejar-ho i ben just, i els catalans ens sentiríem contents, no?, si hi hagués almenys a curt termini una solució al finançament autonòmic.
No. Bàsicament, és que els catalans decideixen cada vegada que voten a les urnes. Uh-huh. Jo em remeto a les últimes autonòmiques i a les últimes dues eleccions generals. I el resultat és el que és, i la gent que ha votat representa unes idees en aquell moment que fica un vot a la urna.
Sí, sí.
I qui són les majories, qui són? En vot real, no en escons, en vot real. I no és negacionisme, al contrari. És que la solució és parlar. I he dit, de què podem parlar? D'inversions, de política social, parlem de finançament, ara que la política econòmica va molt millor que fa 5, 6 i 7 anys, ara sí que es pot parlar de variar el sistema de finançament. Com? Bueno, s'ha de seure i parlar. El negacionisme ve quan es diu o referèndum o trenquem. Això és negacionisme, perquè això és imposició.
Això vostè apel·la a un altre negacionisme. El senyor Picó es referia al negacionisme de Mariano Rajoy i el govern espanyol, però vostè creu que n'hi ha un altre, per l'altra banda.
No, és negacionisme, és fer complir la llei. O sigui, la democràcia, el votar, és una part important, però la base de la democràcia és el respecte a la llei. Sense respecte a la llei no hi ha democràcia. A moltes dictadures, inclús en Franco es feia referèndums. També les votava. Per tant, el vot és molt important en democràcia, però el que és bàsic és el respecte a la llei. I si algú la vol canviar, té les eines per presentar les propostes on calguin i fer les reformes que calguin. Però si no es tenen majories, no es poden canviar, perquè al final tenen un sistema de majories.
Bé, senyor Alberto Villagrasa, diputat del PP al Parlament, li agraïm molt la seva presència. No allarguem més el temps que ens ha concedit. Que vagi molt bé i salutacions. Fins una altra.
Espero estar ja present. I gràcies per tot.
Adéu-siau, fins una altra.
Bona nit.
Un minut i mig i seran 7:45. Estem conversant a banda amb Alberto Villagrasa, que acabem d'acomiadar, diputat del PP al Parlament, amb l'exdiputat d'Unió i advocat Toni Picó i amb el diputat d'Esquerra al Congrés, Joan Capdevila, que ens ha dit ara mateix que presideix la comissió del famós...
És
portaveu d'Esquerra, no presideix la comissió, disculpi. Sí, és portaveu d'Esquerra a la comissió...
Otro gallo no es cantar.
Bé, les comissions les
tindria
presideixen...
Xofer,
quina comissió, Joan?
De la del suplicatori.
Que veu el suplicatori, de l'Estatut del Diputat.
La de l'Estatut del Diputat, que és la del suplicatori de Francesc Homs.
És la comissió que estudia la compatibilitat de tots i cadascun dels membres de la Cambra cambra i la que els tribunals, quan volen jutjar una persona aforada, demanen que informi el plenari sobre la idoneïtat o no del suplicatori.
Això només això, és...
En Picó, que és jurista, ho explicarà més.
No, és així. Ho has explicat molt clar, Joan.
Judicialment és competència només del Tribunal Suprem, no?, que és el que pot jutjar els diputats,
correcte,
els aforats, i es demana el suplicatori. Per tant, vostè m'ho havia apuntat bé, senyor Capdevila, és portaveu d'Esquerra en aquesta comissió.
Sí, soc el portaveu.
El portaveu.
És una novetada.
Bé, sí, perquè Déu-n'hi-do,
Sí, perquè em van dir, no, vaja, que això és una Maria, I punyeta, no hem parat.
Sí, per cert que això sembla que va endavant, no?, això del suplicatori. Ahir es va aprovar per 4 vots a 3, sembla, en la...
No és ben bé 4 vots a 3, perquè sí, 4 a 3, però el vot és ponderat. És a dir, segurament és un centenar de diputats, diran previsiblement, que no, si segueixen la indicació de vot
dels seus grups
que s'ha intuït per les votacions de la comissió, i doncs uns 200, no sé fer números mentals.
Sí, però és igual, sí, sí.
Sí, un terç de la cambra
estaran a favor,
previsiblement estarà en contra del suplicatori i, per tant, del desaforament de l'honorable senyor Homs.
Per tant, s'aprovarà el suplicatori, clar.
És previsible que sí.
Bé, a banda del tema de Francesc Homs, seguim en el punt de la viabilitat d'aquest referèndum unilateral que s'ha aprovat al Parlament de Catalunya, juntament amb una altra moció, recordem-ho, una altra petició, en aquest cas amb el suport de Catalunya Sí que es Pot, de fer-lo pactat, aquest referèndum. Per tant, encara hi ha l'opció oberta, i en això sembla que el president Carles Puigdemont ha tingut aquesta visió una mica més àmplia de no de dir anem a totes, sinó donem via al diàleg. Creuen que això pot ser una llum d'esperança?
Temo que no. Però en tot cas, trobo ben fet que es faci en la mesura de que s'han de deixar totes les portes obertes a tots els diàlegs fins al moment que no hi hagi més opció que o fem el referèndum o fem el referèndum.
Jo crec que cal recordar aquí que Junts pel Sí no es va presentar amb el referèndum. Aquí cal recordar-ho. I em sembla...
Va partir de la idea que la consulta de fa un any era la definitiva, les plebiscitàries de fa un any.
I que llavors ens aniríem a unes eleccions constituents. No? Bueno, el president ha recapacitat i ha pensat, doncs, oferim diàleg.
Sense excloure tampoc les constituents.
No, carreguem-nos de raó.
Llavors, en aquest sentit, jo crec que és bo. El que passa és que, repeteixo, o sigui, és l'hora... I fa molt temps que és l'hora de la política per arribar a acords. Jo estava mirant les tres respostes que oferíeu a la pregunta. No?
Sí, les continuem oferint, eh?
I a les tres hi podria estar d'acord. A veure, hi ha un mandat dels catalans i del Parlament i es pot complir. Escolta'm, hi ha un mandat dels catalans, això és clar. Vull dir, hi ha un mandat aprovat per la majoria de diputats al Parlament de Catalunya. És cert. No es pot fer amb el marc constitucional actual. I és cert, amb les lleis actuals, d'acord, però amb les lleis actuals no hauríem de fer canvis. Bueno,
sí, hauríem d'haver votat aquella comissió...
Saps què hauríem d'haver votat, Joan? Com això, com vam proposar fa uns quants anys, allà a Madrid, que vam dir, escolti'm, cedeix-nos, sisplau, la competència, i llavors ho faríem nosaltres.
I com que en aquella ocasió
vam
enviar una comissió del Parlament, vull recordar la Marta Rovira...
Va ser la gent que
Jordi
va anar a defensar el que el Parlament de Catalunya
i els hi van dir. Ofertes de diàleg hem de dir perquè ens diguin que no?
Mira, Joan, saps què passa?
Quan
hi ha tantes coses, quan un està convençut de les coses que ha de fer, i jo estic convençut que hem de trobar una via de solució pel conflicte que dura excessiu temps entre Catalunya i Espanya, perquè, a més, hi ha molta gent a Catalunya, és important que ens comptem, estic d'acord amb tu també, doncs que vol arribar a algun tipus de solució, perquè és necessari arribar a algun tipus de solució, perquè si no continuem i no tenim res, doncs el que és necessari és insistir. Perquè si no ho fem convençuts, i estem convençuts, a més, que això pot tardar un temps, i si no arribem a un acord per fer-ho, ningú s'ho prendrà seriosament. Ningú s'ho prendrà seriosament. Jo sóc d'aquells que crec que és legítim ser independentista. Com és legítim no ser independentista. No hi ha cap problema. És legítim les dues coses.
En això coincideixen vostès.
Absolutament. Jo sóc d'aquells que dic, comptem-nos, però comptem-nos fent-ho bé. Comptem-nos fent-ho bé. I fer-ho de forma unilateral no és fer-ho bé. Fer-ho bé
és posar urnes.
Fer-ho bé és amb l'acord. Perquè, a més, sigui quin sigui el resultat, sigui legítim i estigui avalat internacionalment. Perquè si no ho fem d'aquesta forma, no servirà de res.
Que no veus, Toni, que el senyor Villagrasa ja ha dit que no?
Bueno, escolta'm una cosa.
Quantes
vegades en política s'ha dit no, i al final s'aconsegueix.
Recordem els pactes de la Moncloa, la transició democràtica espanyola...
Escolta, insistim. Escolta, vull recordar aquí una cosa. O sigui, el referèndum d'Escòcia es va fer després de 14 anys de diàleg i que finalment va tenir un pacte entre Escòcia i el Regne Unit. 14 anys. I van tenir el seu referèndum. Fem-ho.
Però suposar aquesta capacitat de diàleg de la Villa y Corte és excessiu.
Mira, la sort que tenim és que
i després
els governs canvien.
Sí, i per el tant... que més s'assembla a un espanyol de dretes és un espanyol d'esquerra.
Jo no ho dic, però escolta'm una cosa, perdona. L'actitud del PP en la majoria absoluta de fa pocs anys, a la qual jo era diputat a Madrid, segur que no serà la mateixa que tindrà ara el Congrés dels Diputats.
No.
Per què? Perquè necessita buscar vots.
Amb aquest tema no, ja té el PSOE per tancar el pany.
Parlo de qualsevol tema. Doncs escolta'm, insistim-hi.
Ja, però és que són temes de diferent magnitud. És a dir, no estem parlant, per això
em fa més por.
De la reforma de la llei d'acompanyament dels pressupostos. Per dir-ne una d'important, no estic dient un tema menor. Estem parlant d'emancipar-nos, de l'emancipació. Estem parlant de marxar. I aquests senyors doncs, no estan disposats ni a parlar-ne. I... clar, arguments... Ara em sap greu perquè el senyor Villagrasa, quan ha penjat, perd dret a rèplica, però...
No es preocupi. En tot cas, ens ha concedit uns minuts i són els que ha intervingut.
Sí, no, però vull dir que em poso a disposició perquè queda lleig. Quan ha penjat l'altre, llavors ens aprofites.
No és que hagi penjat, és que l'hem hagut d'acomiadar perquè no podia estar tota l'estona.
És que parlem cada vegada que anem a les urnes. Això és una fal·làcia. Per favor, això... Clar, i quina era la pregunta? També ens diuen que és desvirtuat les eleccions representatives perquè s'està presentant un paquet social al costat de la independència. Clar, doncs, escolti, deixi'm fer la pregunta científica. Volen marxar? Sí o no? I que cadascú hi digui la seva. I al final, al setembre, o quan sigui que el president disposi, doncs al final el que anem a demanar és això, més democràcia, i democràcia directa, preguntar directament a la gent, no recolzant-nos amb la democràcia representativa en la que un vot conté un vot o un programa electoral on pot haver-hi o no la independència, la interdependència, la bilateralitat del federalisme o de la confederació que defensa Unió Democràtica.
Això va ser, de fet, en el referèndum d'ara fa 2 anys, no? Perquè hi havia la...
Clar, els vots a Unió Democràtica, on els posem? A la banda del sí o a la banda del no?
Els posem a la banda, amb la banda de què les coses s'han de fer bé.
Val. I per tant seria il·legítim que jo m'apropiés dels vots que van a Unió. Dic a Unió perquè tinc un representant d'Unió davant. Però
hi ha altres partits.
Unió té tot el dret, tota la legitimitat per dir, escolti, no, nosaltres volem una tercera via.
No.
La representació de la tercera via seria legítim dir malament perquè Unió ha tingut mals resultats?
No,
perquè Unió presenta
no només una tercera via, sinó un model de societat, un model de relacions
Església-Estat... És que el tema no és tercera via o no tercera via, sinó que l'única via és la política. I l'única via, que significa la política, és, escolta'm, seure, i repeteixo, sento massa vegades la paraula diàleg. Tothom es posa a la boca diàleg. El senyor Villagrasa ho ha dit.
El senyor
Capdevila també ho ha dit. Escolta'm, l'única fórmula és seure en una taula i molt segurament...
Clar,
potser, és que... potser haurem de tancar els nostres representants polítics amb una...
Un conclave,
amb una taula i tancar la porta amb clau i fins que no hi tinguin un acord no deixar-los sortir.
Esperar les fumates cada...
Exacte. Podríem fer fumates. Sí.
Bé, amb el diputat d'Esquerra Joan Capdevila i amb l'exdiputat d'Unió i advocat Toni Picó, arribem ja al final del nostre col·loqui, però m'agradaria fer-los la pregunta del milió. Suposant que hi hagués unilateralitat o referèndum pactat, suposo que en cada cas seria diferent, serien diferents les conseqüències, però creuen vostè, senyor Capdevila, com a independentista, creu que seria, tindria conseqüències jurídiques un referèndum unilateral? Seria
naturalment. Qui es nega a la voluntat del poble?
Seria independent
és que
Catalunya?
No estem al segle XXI, estem a mitjans del segle XXI ja, no? No estem al començament.
De tota manera, també, dintre de les discussions legítimes democràtiques, també pot ser que legítimament, i dins aquesta dualitat, legitimitats, legalitats, molts catalans, i la majoria segurament dels espanyols, reclamessin el dret que, encara que existeixi un poble català, també existeixi un poble espanyol que pugui decidir.
Sí, sí, fundat sobre el dret de conquesta.
Deixi'm fer de contrapès.
Sí, fundat sobre el dret de conquesta, fundat sobre aquella frase de «es bueno» bombardear Barcelona cada 50 anys. Clar, bé, és que sobre això...
Suposem que no és això el que pensen els espanyols.
Clar, de Isabel i Fernando l'espíritu d'impera, però, per favor...
Ara clar, no estem en aquelles èpoques, no?
No, però, o sigui... Què pesa més, el dret de conquesta? Fa dos dies...
O el dret dels pobles...
O el dret dels pobles manifestant-se lliure i sanament, i alegrement, perquè és que, a més, el que desfà tots aquests arguments dels unionistes és que, bueno, doncs la gent surt al carrer de totes les edats, de totes les condicions...
Està clar.
I surten amb un somriure.
Els últims 11 de setembre s'ha vist molt clar, això.
Sí, quantes papereres trencades?
Ha estat pacífic.
És que ni una. Vaja, facin cas al poble i dialoguin per fer complir la voluntat del poble.
Uh-huh. Jo també tinc una impressió, no? Vull dir, quan parlem de la voluntat del poble, hem de tenir en compte una cosa, que ni Catalunya, ni tota Catalunya pensa el mateix, ni tota Espanya pensa el mateix. Ni tota Catalunya pensa el mateix, ni tota Espanya pensa el mateix. Per tant, quan fem...
Pensen el mateix amb aquests referèndums franquistes que invocava el senyor Villagrasa.
Sí, però quan fem aquestes apel·lacions en contra de Madrid, que és cert, hi ha moltes coses, però les hem de fer apel·lacions contra el govern de Madrid, jo crec. Tinc aquesta primera impressió. Repeteixo, jo crec que la unilateralitat no ens porta enlloc. I els primers que haurien d'estar interessats en no utilitzar la via unilateral, jo crec que haurien de ser els independentistes menys convençuts. Per què no hi haurà reconeixement internacional? I sense reconeixement internacional no es fa res.
Bé, doncs, reconeixement internacional és una mica la clau d'aquesta pregunta que tots ens podem fer i, en tot cas, veurem si hi ha conseqüències jurídiques a un possible referèndum unilateral.
Jo ja no puc respondre.
Digui. Va, última rèplica, encara que sigui 15 segons,
no,
senyor Capdevila.
Reconeixements internacionals acaben sent sempre de facto. Uh-huh.
Bé, ja veurem. En tot cas, l'esperança és que amb diàleg, amb voluntat de concòrdia, tot pugui tenir una solució, des de les legítimes visions dels independentistes o les dels no independentistes, les dels que defensen el dret a decidir, que aquests sí que són, evidentment, majoritaris a Catalunya, i les dels que defensen el dret a decidir a nivell d'Espanya.
Aquí estem els dos defensant el dret a decidir.
Sí. Però, bueno, en Villagrasa, per això, ja ha tingut...
Ha tingut el seu dret a parlar. Senyors, ho deixem aquí. Gràcies, Joan Capdevila i Toni Picó, per haver-nos acompanyat. Bona nit i fins una altra.
Bona nit.
Adéu-siau. Acabem repassant el resultat de l'enquesta, us preguntava més viable que Catalunya decideixi sobre la seva independència els propers mesos. El 42% diuen que sí, hi ha un mandat dels catalans i del Parlament i es pot complir. El 32% no, amb el marc constitucional actual no és possible. I un 26% dieu que no ho sabeu, però el conflicte amb l'Estat ens perjudica i cal buscar un acord. Us anunciem, ja per acabar el programa d'avui, que demà us preguntem, a partir d'ara ja, les properes 24 hores, sobre les obres d'art que un jutge d'Osca reclama que Catalunya retorni al monestir de Sixena, a l'Aragó, un vell conflicte de béns patrimonials i artístics que ja es remunta fa més d'una dècada amb el tema de Barbastre Montsó i la diòcesi de Lleida. Interessant tema, el de la unitat museística i la conservació a Catalunya. Demà, al Mirador de la